Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Poc més de 20 minutets per arribar a la una del migdia, moment en què tancarem aquest Sant Cugat a fons de dimarts. I arriba el moment de conèixer algunes històries més de Sant Cugat. Ja sabeu que cada 15 dies ens visita el Jaume Espina. Jaume, molt bon dia.
Bon dia.
I ens porta doncs, allò que o ens han explicat o alguna coseta que sabem d'alguna de les famílies de Sant Cugat, però com que som una mica més tafaners i ens agrada conèixer totes aquestes històries de primera mà, el que fem és dir-li al Jaume, porta'ns convidats, i ens porta convidats.
Sí, 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 els anem buscant, els anem trobant, perquè n'hi ha forces, i avui portem la Lluïsa, que ve de Can Teixidor. Can Teixidor sembla ser que és de, com a mínim hi ha documentació de l'any 1800, o sigui que és una família més o menys de les antigues de Sant Cugat, quan el poble era...
Era poble.
Era quatre cases i, sí, i el monestir. I bueno, i aquí la tenim. Bon dia.
Bon dia.
La Lluïsa Girbau Albergui.
Sí.
La Lluïsa que, bueno, coneix Sant Cugat. Si ens remuntem a temps enrere, com recordes tu la ciutat, aquesta ciutat ara, poble abans?
Jo la recordo molt antiga, però és que també tinc que fer molta memòria de moltes coses, perquè és que m'he acostumat a veure edificis nous i llavors em costa tornar enrere a veure què hi havia aquí i què deixava d'haver-hi, però sí que jo recordo doncs, la riera, que en desembocaven 5 o 6 rieres a el que és la Rambla del Celler. Recordo que per anar a buscar bolets a Can Calders moltes vegades no podien passar la riera de l'aigua que arribava a passar. Recordo Collfabà, que allò era un camp d'ametllers que jo hi havia anat a jugar. Recordo que per anar allà als capellans, com
jesuïtes.
Els jesuïtes, era una
havies
excursió.
Havies de passar per una bòbila.
I era una excursió, te'n tenies sí. que portar el berenar. I per anar també, diguem, cap a Can Mates era una altra excursió, jo recordo. I el camí de Mirassol, que es feia llarg i llarg, que no s'acabava mai per anar a Mirassol, que encara existeix, aquell camí que hi ha els platers al costat de la via, que només hi havia
sí,
allò.
Sí, correcte.
Tot això sí que ho recordo. Clar, jo soc del 50.
I, quina però, instantània, eh?
Però a més recordes coses més antigues.
També.
O sigui, sí, on coses... estava Can Teixidor?
A veure, Can Teixidor estava al carrer Sant Domènec, davant de Cal Prat, un palet més amunt, paret per paret, el que hi ha ara, la penya blaugrana. També era una casa de les més velles del poble, perquè estem parlant del 1800, que llavors tota aquella zona hi ha documentació... així molt per sobre que ho dominaven els monjos, que tot això era com dels monjos, sí, llavors sí. Jo no sé com es va poder aconseguir els meus antepassats, però molt, molt, molt enrere, la casa. Sé que es va comprar aquella casa, però molt enrere, la família Girbau, però molt enrere, i allà van posar un teler per fer teixit i feien els teixits dels monjos, que per això va quedar a Cal Teixidor. Més endavant, com van anar passant els anys, a més d'un taler en van tenir dos. I llavors ja havien anat inclús a fer teixits hasta per roba, per fer camises i aquestes coses, fins que es van dedicar pues, a pagès. També és de les famílies més indiques del poble. També m'han dit, m'havia dit el pare, que eren dels primers de tenir horts i vinya. Ells tenien una petita vinya per allà a la Camp Mates, que ara m'he desorientat la ubicació perquè hi ha molta carretera. I ells tenien, també feien el vi, perquè en el Can Teixidor també tenien dos cups, que jo els cups encara els recordo. Jo recordo el celler amb botes i cups. Era una casa molt, molt, molt vella, molt centenària. Ja quasi no existeix. Ja es va anar venent a mesura que van anar passant els anys i ja quasi no existeix. Sí que recordo, i tant, que anava a buscar el vi amb el meu pare allà, i tant. Sí, sí.
I quina relació teniu amb Vuitpelleres?
Relació a Vuitpelleres, aviam, el pare del meu pare, perquè Can Teixidor és per part d'homes, diguem, la meva iaia, la mare del meu pare, els seus pares havien sigut masovers de Can Gropelleres. Llavors es van conèixer els Aguilars, que estaven a Can Gropelleres de masovers, la filla Aguilar, amb el fill Girbau, que estaven a Can Teixidor. I van ser que es van casar els dos. I d'allà va néixer el meu pare i la meva tieta.
Tu on vas néixer, Lluïsa?
Jo aquí a Sant Cugat, però hi vaig néixer al carrer Monestir, perquè la meva mare va venir aquí a Sant Cugat que tenia 7 anys, malalta. Llavors, aquí a Sant Cugat, pues, el poc que tenien de medicina i que anaven al bosc, com van poder, es va arribar a curar, i la mama va fer arrels aquí. Venien de Gràcia, ells. I llavors va ser quan va conèixer el papa, que la mama va fer de pinxa en una carrisseria, bueno, en una casa de pagès que hi havia per aquí dalt, on hi ha ara els col·legis nous. Us en recordeu que abans en deien els col·legis nous?
El Joan Maragall.
El Joan Maragall, que està al carrer Sant Magí. Allà hi havia una casa de pagès molt gran, la mama va entrar allà de pinxa, que tenia uns anys, i de rebot la meva iaia, perquè la meva iaia es va quedar viuda molt jove. Llavors allà van anar passant el temps i es va conèixer amb el meu pare. I el papa de Cal Teixidor i la meva mare, doncs mira, una benvinguda de Gràcia. Llavors el papa se'n va anar a viure amb la part de la meva mare, amb la meva mare i la meva àvia, al carrer Monestir.
Val, o sigui que en aquella casa que ens de explicaves Teixidor, de Cal Teixidor...
Res, jo s'ho va quedar també per herència la meva tieta. Aquella casa, com que la van fer un pacte els dos germans, i la meva tieta es va quedar a la casa i mitja vinya. I el meu pare es va quedar a mitja vinya i se'n va anar a viure amb la meva mare i la iaia.
I d'aquesta casa queda alguna cosa?
De Can Teixidor. De Cal Teixidor pues, queda les quatre parets, perquè jo sé que es va vendre per dues o tres vegades, i l'última vegada que vaig veure que tiraven pues, la paret a terra i la façana a terra, hauria d'estar molt malmesa o no ho sé. Està ja, dic, paret per paret de la penya blaugrana. La casa que hi ha abans d'arribar a la penya blaugrana, llavors era Cal Teixidor.
I el fet de que estiguéssiu davant per davant de Cal Prat fa que el teu pare entri a treballar allà?
Sí, hi havia molta amistat, perquè llavors, esclar, els veïns, vull dir, hi havia molta amistat amb els senyors Prat. El papa primer va estar treballant a la Palleria, que era una empresa de tins, i després va estar treballant a Cal Prat. Sí, sí, hi havia molta amistat, inclús, bueno, aquelles èpoques, papa havia donat sang pel Pere Maria, perquè era el germà petit, i allò sempre tota la vida es va agrair, que ara és una cosa molt normal, però llavors aquelles èpoques, donar sang, tot allò s'agraïa. I, bueno, hi ha una anècdota que és maca, perquè al Prat el meu pare va fer una quinyela amb el senyor Prat, la pare de la Pura, que encara és viva, sí. La senyora Pura, i va tocar la quinyela. I el senyor Prat li va donar tots els diners al papa.
Que en l'època m'imagino que...
De l'època va servir, suposo, per, segons em havien explicat a casa, per fer el terra de la casa, per fer la teulada que tenien goteres, per fer un cobert
de dalt... Per tapar forats, no?, que avui diem, sí. També.
Sí, va donar molt aquella sí. època. Va donar, van posar portes, va donar molt, molt. La quinyela va donar molt, sí.
Però el que és divertit o curiós, si més no, és el fet aquest, no?, de que el Prat, el senyor Prat...
Això és maco. Això és un gesto molt maco. És,
a més, l'hem jugat junts, però, a veure, jo ja en tinc més el que,
exacte,
que tu que dius,
sí,
tu, no?
Sí, molt bé, molt bé, molt bé. No, hi havia molta amistat amb el senyor Prat, sí.
I la mare, la teva mare, comença de carnissera
a Cal Batista.
A Cal Batista.
Cal Batista, que era també una casa de pagès, com abans he dit, que estava allà davant del Joan Maragall. Quan puguis al carrer Sant Magí, anant cap a la farmàcia, si no recordo, jo la recordo molt, molt justeta, és aquell carrer que em sembla que agafava inclús amunt ara la farmàcia també. Era una casa de pagès molt gran, que també agafava el carrer de baix. Allà hi havia vaques, hi havia porcs, hi havia vedells, allà hi havia de tot, de tot, de tot, de tot. I la mama va entrar allà de pinxer amb bons anys, i a dir, de rebot, la meva iaia, que van tenir també molta sort, perquè quan va estallar la guerra no els hi va faltar menjar de res. El que volies, la llet que volies i el menjar que volies. I d'allà ve la carnisseria, perquè era un matrimoni sense fills, i va entrar en gràcia la meva mare, suposo, i el senyor se la va quedar a la parada del Mercat Pere Sant, que llavors tenien dos parades petites, que llavors eren més petites. I el senyor tenia la meva mare de pinxe en una carnisseria, i a l'altra carnisseria hi havia la senyora Eulàlia, i el senyor sempre li havia dit que quan es morís li donaria la parada a la meva mare. El senyor es va morir, la senyora va durar més, i evidentment la senyora va complir, li va donar la parada a la meva mare, tot, pilons, ganivets, tot, aquí ho tens.
O sigui que vosaltres vau tenir parada al Mercat Vell, el vell, no el nou Mercat Vell, sinó el Mercat
el
Vell,
vell, sí.
Pere Sant, havíeu
sí.
tingut parada de,
sí.
de carn.
De carn, Vedella. Ja de Vedella, que llavors només podia vendre un producte. La mama venia a la carn, i llavors el papa també va estar uns anys que ell feia, anava al matadero, feia els menuts, i llavors la iaia venia als menuts també, que llavors només es despatxaven tres cops a la setmana, perquè dilluns, dimecres i divendres es matava, el papa a la tarda els coïa, que teníem allà ja un annex a casa amb unes calderes, i els coïa, i la iaia els venia dimarts, dijous i dissabte.
I tu has seguit la tradició?
Jo vaig seguir la tradició, sí. Jo sí.
Sí, sí, he estat de carnissera
fins ara.
Fins a 15 dies.
Sí, el mes de febrer vaig deixar-ho, vaig marxar de Pere Sant perquè els projectes no encaixaven amb les meves idees, i a part ja tenia una edat, em vaig posar aquí al carrer Hospital, aquí davant.
La teníem de veïna.
Sí. Sí, i bueno, fins que se la va quedar el Jordi. Sí, sí, jo he seguit la carnisseria de sempre, jo no conec altra cosa.
I què ens pots explicar? A veure, abans m'has explicat una anècdota dels avis de la teva mare.
Ah, sí, també es pot dir.
Home, suposo.
Dels pares de la meva mare.
Els pares.
De l'anècdota de l'italià.
De l'italià.
Bueno, sí, bueno, això són coses que me'n vaig enterar fa molt poquet. Deu fer cosa de 6 o 7 mesos. Ho explicaré molt ràpid, si vols, eh?
No, no fa falta, tenim temps.
Sí, bueno...
Si té més històries, potser sí.
Sí, la meva mare, el seu pare es diu Alberghi perquè procedeix d'una família italiana. A l'època que van venir els italians a fer el tren aquí a Espanya, van començar a pardalar al nord, va haver-hi un italià que es va enamorar d'una basca i van anar baixant. I quan van arribar a Barcelona ja tenien dues criatures, el noi, que és el meu avi, i una noia. Quan van arribar a Barcelona, doncs, l'italià va deixar la basca i se'n va anar cap a Itàlia. I es va quedar aquí la iaia amb les dues criatures. Es va posar a servir, que en aquella època doncs, hi havia marquesos i coses, i gent de pudientes.
Gent, sí, que podia.
Sí. Llavors es va posar a servir i els senyors van posar en el meu avi l'asil Durant. I la nena també en un col·legi, però que es va escapar i mai s'ha sapigut què ha passat amb aquella nena. Doncs el meu avi va estar a l'asil Durant fins als 16 o 17 anys. Es va escapar, va saltar la valla. Però allò li va servir per aprendre el seu ofici de, com t'explicaré jo, de secrets de caixes de caudals. L'avi feia els secrets de caixes de caudals.
Les combinacions.
Les combinacions, sí. Exacte. Llavors, allò, ell va treballar sempre d'això, va tenir sempre moltíssima feina, i a mi em havien explicat a casa que inclús en plena guerra havia tingut que anar a obrir alguna caixa d'algun banc a punta de pistola.
Olin.
Això em havien explicat a casa. Llavors, clar, això va sortir així. Llavors, a casa sempre em havien dit, que em sembla que la mare s'ha mort sense sapiguer-ho, que no eren casats a l'italià amb la basca, que li va donar els cognoms, però que no eren casats. Jo fa cosa de 6 o 7 mesos, remenant paperassa dels meus pares per fer una mica de neteja, em vaig trobar un pergamí que sí, senyor, que eren casats. I ell era florentí. Tinc la documentació conforme els dos avis eren casats. Ell va venir de Florència, era florentí. Però sí, es van casar, van tenir els dos fills, i llavors sí que la va abandonar, va marxar cap a Florència.
Mira, encara podria continuar la recerca per aquesta...
Igual tinc algun germà florentí,
ah,
no ho
mira,
sé.
No ho saps? No ho saps.
Cada família té una història. En aquest cas jo en tinc dues.
Bueno, doncs així estem més divertits, perquè parlem d'uns i parlem d'altres.
Exacte, vas canviant.
No, anem canviant. No, hi ha un tema que és... quan deixen de fabricar teixits?
Això no ho tinc molt clar, però No ho tinc massa clar, això.
Arriben a... O sigui, és que quan tu parles de Cal Prat, Cal Prat, l'inici de Can Prat, és també una petita fàbrica de teixits, que estava també per dir per la Palleria o...
A Palleria era abans una empresa de tins, que també havia treballat al Papa, i per allà em sembla que també havia Cal Prat. És que no ho tinc massa clar, jo tinc coses, alguna cosa que la tinc borrosa, que van deixar de fer teixits a casa, Déu, tenia que fer molts anys, perquè jo era una nena que anàvem a buscar el vi a Cal Teixidor amb el cub i així, i jo recordo molt vagament haver vist una cosa molt gran, una màquina molt gran,
un taler,
com un taler, que jo no sabia ni el que era, i llavors a mi m'ho diia la meva tieta, que allò era un taler, que encara un taler antic, atrotinat, que estava per allà. Per a mi han tingut dos de talers.
Però ja no funcionava.
Però no funcionaven, jo ja allò estava molt atrotirat. O sigui, ells van ser de Cal Teixidor perquè l'anècdota és que feien el teixit pels monjos. Clar, això eren quatre cases, i tot estava dominat pels monjos, llavors... I per això va venir, el que passa que és curiós, després de tants anys, de l'any 1800, que arribem ara, que encara a Cal Teixidor, jo encara sóc la filla de Cal Teixidor.
I llavors, el fet, com és que el teu pare entra a treballar a Cal Prat, per la relació que hi havia entre famílies, o perquè ell havia treballat amb els talers o no?
El papa no ho recordo, que estava amb els talers. El papa va estudiar alguna cosa, però a casa seva el van obligar a l'hort i la vinya, que a ell no li agradava. A ell no li agradava mai a l'hort i la vinya. I llavors aquesta anècdota va ser una de les coses que va intentar anar a treballar a Cal Prat, i va estar a Cal Prat molt de temps, molt de temps.
I després va estar a l'Ajuntament?
Després va estar a l'Ajuntament. Jo sé que jo era molt petita, que es va quedar llavors sense feina i es va agafar el que va poder. I després a l'Ajuntament feia falta una persona per estar a estadística, que tot es feia llavors a mà, i com que el papa era dels pocs d'aquí Sant Cugat, que havia estudiat una mica, perquè aquí Sant Cugat era molt, molt pagès, per mediació del Joan de Galagret, no sé si te'n recordaràs, ell treballava a l'Ajuntament, el Joan de Galagret, llavors el papa el van agafar a l'Ajuntament, i va estar molts anys estadística a l'Ajuntament, molts anys, fins que va arribar l'alcalde Barnils, que llavors van fer una reducció de plantilla, i el papa ja tenia una edat, el van indemnitzar i va marxar de l'Ajuntament. I llavors ja es va dedicar a ajudar-nos molt a la carnisseria, a la mama i a mi, perquè a la carnisseria llavors treballàvem moltíssim. Llavors ell anava als mataderos, ja comprava la carn en viu, llavors es va dedicar a estar amb nosaltres per anar pujant una miqueta al negoci.
Ens queda molt poc temps, Jaume. Jo no sé si podem explicar l'anècdota que també ens explicava abans i la podem compartir sobre l'afició al cant.
Ah, sí, el cant del papa. Sí, al papa li agradava moltíssim cantar, i cantava de molt petit, ell cantava missa. I tenia una veu molt prima, era un tenor molt bo, i tothom es pensava que cantava una nena. I la meva tieta també tenia una veu preciosa. Llavors, a partir d'allà, ell vivia per cantar. Va cantar la lira, va cantar la coral del Cru Muntanyenc, vull dir, va cantar a molts llocs, però sobretot la lira era el seu. I era un tenor molt bo, es notava moltíssim. Hi ha gent gran de la lira que se'n recorda molt del Lluís. Sí, sí. I la tieta també, el que passa que ha sigut una pena que ni jo he sortit amb aquesta veu, ni tinc un germà que tampoc, ni els meus cosins tampoc, només han sortit el meu pare i la seva germana. La meva tia també tenia una veu de soprano molt bonica, sí, sí, cantava.
I tu no has intentat mai cantar?
I jo ho faig molt malament, jo sí que canto, plou.
Doncs millor que avui ho deixem, perquè de moment fa sol, eh? De moment fa sol. Jaume, ens passa com sempre, que haurem de fer el que en un concert seria un bis, o sigui, una repetició, tornar a fer una segona ronda amb molts dels convidats que has portat, perquè clar, hi ha històries, i a mesura que es va parlant de la història d'aquestes famílies, es van recordant altres episodis, no?
I van sortint episodis que no te'n recordes. És el que li comentava amb ella. De què parlaré? Dic, tu no preocupis, et preguntarem algo i segur que t'estàs un quart d'hora xerrant sobre el tema, perquè vas liant una cosa amb una altra, no? I això és sí. realment el que pretén aquest programa, o sigui, no té més pretensió que aquesta, que de buscar petites cosetes que han anat passant a les famílies del poble, perquè fem una miqueta de tots plegats, una mica de memòria.
Una mica de memòria, sí, d'aquestes històries de Sant Cugat. No ens queda més temps, hem de deixar-ho aquí i hem d'acomiadar el programa per avui. Agraïm a la Maria Lluïsa Girbau Albergui, que ens ha acompanyat.
Gràcies.
El Jaume Espina, que l'esperem d'aquí 15 dies, amb més convidats, que si s'acaba la temporada no patiu, que nosaltres la temporada que ve tornem a ser i que continuarem explicant més històries. Vull dir que tenim corda.
Quan ens queda per acabar la temporada?
Ja t'ho explicaré. Encara no ho tenim decidit, però no faltarà gaire. Els dos, moltíssimes gràcies.
I
a vostès, ja saben que demà continuem. Tenim una cita a partir de les 10 del matí al Sant Cugat a Fons. Gràcies i bon dia.